Amb aquesta informació no hi ha temps per res més. Tanquem el butlletí de les 10, més informació a l'emissora pública i Betre Ràdio quan siguin les 11. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, la gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Les 10 i 5 minuts, benvinguts, si vos incorporeu. Bon diumenge i en diumenjats. Sí. Raül, tu, avui, un diumenge, així ja ara és per xafardetge, vas a la platja o no?
Jo no.
Tu no hi vas,
No, jo no.
No hi vas?
No. Jo som de terra endins.
Val.
I no vaig a la platja.
O sigui, interior i...
És a dir, vaig a la platja a l'hora de dinar, si hem de dinar a la platja o qualque...
Home, no, sí, això molt va bé tot.
Però no, això d'anar el diumenge a la platja...
Això de torrar-te i quedar-te en el sol dues o tres hores i després anar a dinar,
no? Ja m'hi has vist. No. I això que estic negre, però no has d'anar a la platja, vull dir, no.
Ahir vaig anar per la zona de Son Servera, em van dir, no, no passa res, Son Servera, i res, l'aigua estava com remoguda i tal, però vaig passejar, això que veus les casetes i tal, i això va ser el meu...
També.
Ni m'havia ficat dins aigua. O sigui...
Ah, veus, clar. Ah. No, jo, a més, jo ara demà ja acaba l'estiu,
Sí, perquè l'estiu quan t'acaba?
Pues com seres i com seres, dia 24 d'agost, quan fem els focs de Sant Bartomeu, ja ha acabat l'estiu.
Ah, sí?
Ja has de comprar les coses per anar a escola,
sí.
Ja com que comença l'any una altra vegada, de comprar una agenda nova, aquestes coses.
Quan tothom va al campo, s'ha acabat.
Sí, perquè nosaltres ara, després de Sant Bartomeu, sí. Ja mos queden dues setmanes, com aquell qui diu, i ja començam amb les festes dels nostres veïnats, els vinguis a la mesa, el vermà. Sí. I ja el vermà ja és de tardor, ja no és d'estiu.
Ja. I de... Mira, avui en el Comodús xerrarem amb gent jove que mos parla d'aquestes cosetes, aprofitant que hem parlat dels preus, de tot el que ha costat tot, de joves que no poden assumir segons quins costos quan van a un restaurant, de si vos estimeu més tenir arena per dins el banyador o quedar-vos sense aire condicionat, que és pitjor per vosaltres, no? Cosetes així. Si viatgeu durant l'estiu, si vos estimeu més platja o piscina, per cert, platja o piscina?
Piscina.
Jo també, és veritat que no és tan còmode, si no el tens tu, has d'anar a cal un amic, però sí, és més net. I de, sí, començam amb el Comodús.
Comodús, quan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
Però és inassumible per ser gent jove, no... Sí, nosaltres ara que hem estat quasi estudiant i tal, i no se pot permetre ser gent jove com nosaltres estar pagant 30 o 40 euros per un restaurant. Sí, jo que estudio de fora, ho noto moltíssim de xerrar amb amigues meves i tal, que també són d'altres comunitats autònomes, la diferència de preus. Jo estic acostumada a pagar 3 o 4 euros per un cafè i elles veureu que és impossible. O sigui, que estem a preus, no... No se pot.
I per relaxar-vos i que tingueu un bon dia, vos vull demanar una cançó que vos agradi a vosaltres. Vos podeu posar d'acord si veureu, basta una. I nosaltres la posam.
Sí, Dragpa, de 21 Pilots.
Sí.
Com que està enregistrat, se m'anirà a solla, però... Moltes gràcies.
De res.
Gràcies a vosaltres. Adéu. I de tenim aquesta cançó que la podem posar així per baix, que vaig sonant, però hem d'escoltar més testimonis. I una cosa que vaig plantejar també era a veure si la gent... Què li fa més ràbia? Si quedar-se una hora baixa, un vespre, amb aquesta calorada, sense aire condicionat, o passar hores amb serena dins els banyadors. Saps quan t'has de conduir, que ara anar pels peus i per tot, i no t'has pogut llevar serena? I de, també vaig demanar per aquestes qüestions.
A mi no me gusta el calor.
El calor. Es lo que diu tothom, no? No me gusta el calor.
Es inaguantable e inasumible. De cada any és peor.
I per ser calor, quines coses has arribat a fer?
Que he llegado a hacer, pues quedarme en mi casa
para no ir a la playa porque está masificada y no te puedes bañar.
Ara que has dit lo de la platja, què t'estimes més? Arena dins el banyador o dins el biquini o quedar-te sense aire condicionat a casa teva? Has de triar.
¿Qué prefiero?
És una pesadilla, en qualsevol cas. Què podria suportar millor?
Lo de l'arena, però lo de l'aire no.
L'aire no, eh? Aire condicionat que funcioni encara que és arena per tot.
Sí, 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 completament. Encara prefereix arena. Jo sense aire condicionat no puc estar.
Sí, que, vamos, que lo de l'aire seria... No. Teniu aire condicionat a casa vostra?
Jo sí.
No, jo no. Jo no.
Com ho fas?
No, jo tinc ventiladors a casa meva i ja està.
Ventilador, a vegades, no? Remou l'ambient i és com...
No, sí, sí, però bé.
Respires a tu mateix, quasi.
Ja, ja.
I què preferís, tenir arena en el bañador o quedaros sin aire acondicionado durant un dia?
Yo me quedo con aire acondicionado.
¿Prefieres tener el aire acondicionado?
Prefiero. Este año ha sido todo día y noche con el aire acondicionado.
Hoy es el mejor día en tiempo, ¿eh? En mucho tiempo.
Pero hace calor, aunque está un poquito menos, pero hace calor. Pero este año hemos pasado con el aire acondicionado y hemos ido menos a la playa.
I si sou de viatjar durant l'estiu, on aneu? Seguiu cercant la calor o vos estimeu més cercar el fred? Idò, res, que vos queda d'estiu ara? Teniu planificat un viatge, no?
Sí, de fet, sí. Me'n vaig de viatge ara la setmana que ve i, de fet, estaré unes 3-4 setmanes de viatge.
Groenlàndia? Islàndia? Va passar fred?
No, me'n vaig a León, bueno. I després venc aquí, estic un dia, no arriba un dia, i me'n vaig a Itàlia.
Farà calor, però serà una calor més seca.
Sí.
I Itàlia on?
Nàpols.
Val, bueno.
Vaig amb la família a Nàpols, i això, me perd el primer dia de classes.
Per tot hi ha coses de Maradona. I tu faràs qualque viatge?
No, ara ja estic treballant hasta septiembre, i luego ja comienzo el superior de cocina, també. I ja, bueno, luego va a Barcelona a ver la família, i ja està.
Molt bé, però s'estiu per alguns que acabarà ara quan acabi el mes d'agost, no? Setembre, però així com està l'aigua, serà més complicat deixar d'anar-hi, no? Si tenim bon temps. Però com bé deia en Raül, jo també penso igual, mos agrada més la piscina. I d'aquesta parella resulta, ell té piscina. I ella, la Lota, diu que li agrada més la platja. Clar, que tira més? És que té la piscina o ella, en aquest cas, que li agrada més la platja? I com ho feis? Com vos organitzeu? Avui toca piscina, avui que feis un quadrante, com ho feis?
No, un dia nos apetece una cosa i... pues eso.
Per tu, lo millor i lo pitjor de la platja?
Lo millor, saigo. La mà. Lo pitjor, s'arena, segurament. O quan va sense sombrilla.
Vale.
Per el sol, que pega molt fort.
Quan te la deixes, eh?
Sí.
Ostres, i ara... I en el teu cas, la piscina, lo millor o lo pitjor?
No l'encuentro nada malo.
Tots són avantatges.
A lo mejor el cloro, los ojos.
És privada o és comunitària?
No, és privada, és privada.
No el mollis, eh? Som més de piscina o de playa?
De playa.
Jo de piscina.
Aigua dolça?
Aigua salada.
I vos posau d'acord?
No. Sempre anem a la piscina perquè a ell no li agrada la platja.
A tu no t'agrada la platja, per què?
Por la arena, por la sal, se me hace muy incómodo.
Molt bé, i de qüestions que mos explica la gent. La gent és més de... Ai, bueno, està molt equilibrat,
no té, clar.
Si tens un bon amic i una bona piscina, és més còmode.
La veritat que sí, perquè si la tens tu, hi ha una feinada de fer una piscina...
Això és com la de la barca. Millor tenir un amic que tingui barca.
Exacte, exacte.
Molt millor, molt millor. I de res, de sortint de l'aigua i després d'una petita publi, tornarem per les festes de la Beata.
La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és diversió.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé, jo.
Sí, psicològic.
Però, quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
Ara, en qualsevol moment, podria aparèixer en Raül Valls, des de Santa Margalida, perquè ja tenen Beata, i jo no sé...
Ai, Déu meu!
Jo no sé, ara mateix, si tu has anat molt per Santa Margalida, tu que estàs de festes...
Sí, però jo sí, he anat.
Quina és la teva relació amb Santa Margalida?
Bueno, no, puc contar tot.
Això no.
No tot se pot contar.
No, tot el que sigui comptable.
No, tot no se pot contar. Però el que sí que se pot contar és que vaig gairebé cada any que he pogut, he anat a les Rebel·les, a les festes de Santa Margalida, llavors les gates caldats, que això és ja quan t'engeguen, que t'adrien aigua.
Sí, d'acord. Sí.
I llavors la Beata, llavors dia de la processó, que és el dia clau, no?, de tota la gent de Santa Margalida.
Jo m'imagino, no?, la primera vegada que varen dir anem a tirar aigua, perquè aquí no se'n va ningú.
Està bé.
I, menys si se'n van d'una...
No, està bé, està molt bé, molt divertit.
I de la Beata, i de ja la tenen, no? Ja tenen Beata.
Ja tenen la Beata d'enguany, i a més, com sempre, ho podreu seguir en directe per aquesta casa, per IV3 Televisió, i nosaltres volem conèixer una micona més qui serà aquesta Beata 2026, sí. Qui representarà aquest personatge tan important, i per això avui és en altres.
Exacte, que no només sortir amb el vestit i amb processó, sinó hi ha un sentiment, hi ha una història darrere sempre.
Ara sabrem, perquè crec que té moltes feines, eh?
Sí.
Els donen moltes de feines. Sí.
I dona'm a saludar-la, sí. Que segur que té lió. Cristina, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, com estàs?
Molt bé. I tu què tal? En diu menjada, i no sé si en diu menjada en tots els sentits. O sigui, deus anar ja
tot
vestida...
Preparat, no?
Tot preparat, eh?
Tot preparadíssim. Molta il·lusió, la veritat.
Escolta, entenc jo que el fet de ser el personatge de la Beata de Santa Margalida no només és el dia com a tal, sinó tota la feina prèvia que du, no? Conta-mos un poc com és.
Sí, és molta feina prèvia. La veritat és que durant molts mesos previs la gent del poble, bé, molt de col·lectius fan que tot surti rodat aquell dia, mos reunim i clar, perquè tot surti. Són molt de col·lectius, és el col·lectiu de dimonis, el col·lectiu de caces monges, xeremiers de tota Mallorca, pagesos...
Cristina, Anna Cristina Cladera, parlant amb ella, perquè és la Beata de Santa Margalida 2026, però clar, la gent, segurament molta gent no ho sap. Per què i com se designa la Beata cada any? Després ja parlarem de la teva emoció, per ser tu, però quines condicions s'ha de reunir per ser la Beata?
Per ser la Beata has de ser, evidentment, del municipi de Santa Margalida, tenir més de 18 anys, amb un màxim de 30, i haver participat vestint-te per diferents personatges d'aquesta processó, i en el sext any ja te comença a comptar un punt, i així cada any, i així com més anys, més papers i més possibilitats de que te toqui.
És a dir, no només val dir ara en guany ho vull ser i no participar mai, sinó que ha de bona trajectòria, no?
Ha d'haver una trajectòria, sí, passant per diferents papers.
Quina edat tens tu, Cristina?
Ara 27.
27. I te quedaven 3 sí. anys. Hi havia...
Me quedaven 3 anys.
Te quedaven 3. Ja notaves aquesta tensió o no hi pensaves?
Del primer moment, de quan vaig tenir 18 anys, ja hi ha tensió, perquè són moltes que m'ho hi presentam i dius, no me tocarà mai, però mira...
Tu un guany has tingut la sort de ser elegida, però els altres anys t'hi has presentat i no has estat elegida.
Exacte, m'hi present des del primer moment i no vaig ser elegida.
Que bé.
I clar, ja dos comptes, diuen, me queden 3 anys, quan no me triguin en guany, ja també me queden 2 oportunitats, i si no, una, no?
Sí, és que... Totes estem molt nerviosos quan ja veiem que
s'apropa.
És que quan t'has dit de 8 anys mínim, però màxim de 30, dic, aquí hi ha arrepinyades, a lo millor.
És que això de 30 són 9-20, a Santa Margalida no val, no?
No.
La veritat és que fa molta pena, les al·lotes que tenen 30 i no han pogut ser, sí.
Bueno, no només estàs implicada tu, sinó que això implica a tota la família, no? Perquè, clar, s'han de preparar, tu has dit, ha hagut de passar per diversos personatges prèviament a les edicions anteriors, i entenc que s'han de fer vestits, s'han de preparar una cosa i una altra, has de participar, jo què sé, en muntar carrosses, en moltes activitats. Però enguany, que és l'any clau, com ho feien això dels vestits? És a dir, és cosa de cada any el mateix? O vosaltres teniu cadascú el seu?
Sí, bueno, tenim dos dies que m'han de vestir de pageses, que això cadascú té el seu, però sí que el que és la representació de la Beata, tenim un vestit que es mateix cada any, que la persona que li toqui és aquest.
I com és aquest vestit?
Me l'ho provem.
Com és?
Bueno, representa el que és una monja, i amb diferents capes, la blanca i la negra, amb una corona de flors a dalt, una medalla, i bueno, una monja clàssica, tota la seva vida.
Quan te varen dir que tu series la Beata, que varen sentir, varen dormir aquell vespre, com va ser aquest moment?
La veritat és que enguany m'ha estat molt diferent perquè me va pillar fora i no vaig estar presencialment, però sí que vaig fer en directe per videotrucada. I quan vaig sentir el meu nom va ser... Bé, me va posar la pell de gallina, molta emoció.
I suposo que molta responsabilitat també, no? Perquè surts en el poble, la gent està pendent. Què és el que te fa més il·lusió?
Bueno, el que me fa més il·lusió és... Bueno, crec que totes me'n fan la mateixa il·lusió, siguis tot el que representis, de sortir de casa de monges, perquè els dimonis t'esperen, el poble t'espera, la família... I és una barreja de emocions impressionant.
I d'aquí uns anys, quan tinguis el doble, tu diràs, jo vaig ser Beata 2026. Això és guapo, també, no?
Sí, molt guapo. És un honor per representar el poble, perquè el que tenim no és una festa, és un sentiment que vivim des de petits.
Clar, i jo dic una cosa, la teva família hi ha altres personatges, no ho sé, qualque germà, el pare que faig de dimoni, sa mare fa de, no ho sé, cadascú fa qualque cosa, no?
Sí, el meu pare fa molts anys que és dimoni i també un dels moments que espero més és que me trenqui una gerra.
Això t'anava a dir, perquè clar, si tens un germà o ton pare que sigui dimoni, haurà de trencar sa gerra i bueno, serà un d'aquests moments emotius, no?
Sí, més impactant, sí.
I sobretot per vosaltres, perquè clar, evidentment la gent que ho vegi per la televisió ho podran dir, que són família, que són pare, qui trenca solla, però bueno, ho podran veure aquí, a IB3.
Perquè com és aquest moment de trencar la gerra? Perquè jo ho he vist i, clar, però t'agafes ara un guiri i poses la tele per primera vegada i veus aquell home que, pam, tira la gerra i dius, ara s'han posat nerviosos. Què representa aquest moment i com és?
Bueno, representa... Bueno, aquell renom de quan esclata la gerra és un so molt, que m'ho representa molt en el Vilever, que m'ho fa de la pell de gallina. Així com la Beata alça la creu, és quan el dimoni trenca la gerra i està molt bé, és que ho sentim molt.
S'ha de ser del poble per tenir aquest sentiment. Teniu gent externa que ho ha adoptat de qualque manera, que ja de mica en mica s'hagi ficat dins la festa, o això s'ha d'haver nascut a Santa Margalida sí o sí?
S'ha d'haver nascut a Santa Margalida, però sí que hi ha molta gent de fora poble que ve a veure'ns i que ens ajuda d'una manera o de l'altra perquè hi ha moltes coses a preparar per aquest dia. Mm. Hi ha molta gent a coordinar i...
I bé,
No, perdona, sí. Joan, t'anava a dir, clar, quan passa això, estem a, tu després d'estrangers o qualsevol que vegi la televisió o que siguin allà, si tu haguessis de ser una persona que va a veure tot el que et s'ha colcada i de més, no hi participassis, on diries que l'han de veure? Per si gent que mos escolta ara de qualsevol lloc de les illes, digui, jo vull anar a veure-lo en directe allà a Santa Margalida, on m'he de posar? On ho veig bé? On és la part guapa?
Crec que la part guapa és quan arribes a la plaça.
A la plaça de Santa Margalida.
Sí, sí,
molt bé.
Sí. És quan hi ha més gent i on més se trenquen gerres. També hi ha després la trencadissa quan acaba la processó. Que això sí que no se filma, però és un moment molt preciós que totes les gerres que han sobrat
se trenquen, no?
Molts se trenquen. Uh-huh.
Molt bé. Sí. Bueno, idò, res, esperam que sigui lleu aquests dies que falten, amb totes les feines que hauràs de fer, i entenc també que tens altres actes on participar, que l'Ajuntament te convidarà, no?
Clar, sí. Hi ha l'ofrena de flors, el pregó de festes, bé, una sèrie de moments previs.
Has pogut parlar amb la Beata 2025, per exemple, perquè te conti, te doni consells o t'expliqui, o no sé, a vegades...
No, però vaig tenir una amiga l'any 2022 que ho va ser i...
Ah. Bon consells.
Sí, me dona consells.
Bueno, idò, Cristina, que vagi molt bé, que sigui lleu aquesta agenda completa que tenen tots aquests dies, i res, te veurem per Ivetres Televisió fent aquest personatge de la Beata de Santa Margalida.
Exacte.
Moltes gràcies.
Que vagi
gràcies
bé.
A tu.
Bones festes.
Adéu. Gràcies.
Gran Vida, els caps de setmana d'Ivetres Ràdio.
Ivetres Ràdio és diversitat.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Són les 10:30, mos queda mitja hora més d'aquesta segona hora de programa i ja sabeu que avui tenim un entre tu i jo. Avui, per cert, parlarem amb una persona que està on fire ara a la ràdio pública. Ara feia un programa aquí, ara està cada dissabte, el podeu veure, a Xoro Baixes. I fa televisió en directe. Això seria una
mira
pista.
Per on, eh? Mira per on.
Mira per on, mira per on.
Mira per on.
Però abans d'això, farem un Tèntol, eh? Què t'apareix?
Vinga, eh? No vos poden dir més coses,
no
ja.
No poden dir més coses, perquè
ja,
anem
si no,
donant...
Ja, si no, donàvem el telèfon,
sí, sí,
i de bon viu.
Exacte, sí. Podríem dir que és diumenge directe, però no és diumenge directe.
No, jo ho feia, diumenge directe.
Tu ho fes directe, sí.
Diumenge directe.
Nosaltres sí que estem fent ràdio en directe, i ara hem de parlar d'una qüestió molt entretinguda. Ara veureu. Mireu, si vos dic un llibre que se diu Zero Momentos Salvados, ho diré bé, Zero Momentos Salvados, una dosis sí. d'humor para dejar de fumar. Ara pareixia que tenia un cigarro dins la boca, jo. Zero Momentos Salvados, una dosis d'humor para dejar de fumar. I és que hi ha decisions que recordam sempre, és a dir, el primer amor, el primer viatge, la primera feina... La primera vegada que te van engegar de la feina. Sí, aquestes cosetes sempre, com deia en Rubianes, el trabajo dignifica. I el que també dignifica és tenir records de coses que varen fer quan eren molt joves. I avui vos contaré la història, una història que va començar un viatge d'estudis de EGB, l'antiga Educació General Bàsica, això va ser Andalusia, i és que aquí també se va començar a fumar. El primer cigarro també és una cosa que recordam i és un hàbit molt dolent. Idò, Zero Momentos Salvados és una història sobre deixar de fumar, sí, però està contada d'una manera, amb una experiència personal, divertida, sobretot amb molt d'humor. I per això avui volem saludar en Xisco Grimalt, que és autor d'aquest llibre. Ell actualment viu a Alemanya, està a peu entre Alemanya i Mallorca, i té aquest llibre i volen que mos contis la seva història. Xisco, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Com anem?
Beníssim. Gràcies per estar amb nosaltres aquí en directe, en bon diumenge, a La Gran Vida. Hi ha aquest llibre, Zero Momentos Salvados, una dosis d'humor para dejar de fumar. Primer de tot, per què havies d'escriure aquest llibre i per què se diu així? Per què aquest títol?
Bé, vaig escriure aquest llibre després de fer una festa en sos amics de tota la vida, un xiringuito de Puerto Colón.
Comença
quan
bé.
Feia 2 anys que havia deixat de fumar.
Molt bé.
I vaig fer unes camisetes amb un marcador, i en aquest marcador, que és de l'aplicació de l'Associació Espanyola contra el Càncer, hi ha un apartat que és Momentos Salvados. Que si t'hem de ser sincer, no em vaig preocupar mai durant aquests 2 anys de per què servia, i me va fer gràcia, però al mantenir-lo. I posava Momentos Salvados, un 0, com una catedral. I a partir d'aquí, el que va passar aquest dia de la festa, pues, va estar molt bé. La persona que me va ensenyar a fumar en el viatge d'estudis era la festa. És un fenomen i un moment donat que estigui damunt la cabina d'un lleut ensenyant-te en el nostre nit a tirar-se de cap, vaig pensar, és que és per escriure un llibre. I quan vaig arribar aquí a Nostra, pues, la idea ja va estar donant voltes pel meu cap i vaig acabar escrivint aquest llibre. Però el moment dels Salvados pues, és la nota d'humor que els meus moments heroics durant aquests 2 anys de deixar de fumar pues, s'han quedat a zero.
Anem al principi de la història. De quin any parlam en aquest viatge d'estudis de 8è de GB a Andalusia?
Això, doncs, pues, teníem prop de 14 anys. I t'he de dir una cosa. En aquest viatge d'estudis a Andalusia va venir nosaltres amb Miquel Àngel Ariza.
Ai!
I...
ara m'ho has deixat muts.
Si fa temps que ha passat que en aquest viatge d'estudis en Miquel Àngel Ariza pentinava un tupé de rockabilly que hagués estat se'n veig de Mateo Loquillo.
I va perdre tot en el viatge, rei.
En el viatge li va entrar la fumera i va perdre tots els cabells.
Què te pareix? Va començar aquí, en aquest viatge d'estudis, i durant el llibre pues, vaig contant des d'aquest primer xillarro fins tota la història que m'ha passat d'haver una dotzena d'intents de deixar de fumar fins que va ser el definitiu.
Molt bé. Anem amb aquest primer cigarret. En quin moment, com va ser, perquè ara se pot dir, ja prescrit, en aquell moment, si els papàs i les mames s'enteraven, hi havia un drama, supòs. Però ara mateix ja tothom pot riure d'aquestes coses i és una manera de dir a la gent que no comenci a fumar. Però com va ser aquest moment, aquest primer cigarro, aquest moment que vas dir, vinga, anem a provar un cigarro?
Amem, el primer pit que vaig provar un cigarro va ser en 7 anys.
Això millora.
Perquè de camí a l'escola hi havia un bar amb una porta molt grossa que l'únic que veies quan entraves era una màquina molt grossa de tabac. I venien en aquesta màquina uns mistros, que eren uns mistros especials perquè s'encenien per tot i els empleaven per jullar. I un dia un va tenir la idea de comprar un paquet de tabacs. Molts van bastar un, perquè no només varen començar a tossir com animals, sinó que molts van trobar. Hi havia una senyora que coneixia un de nosaltres i molts van pillar la gran renyada.
I clar, vos va pegar la gran renyada i vosaltres, en el moment que vau comprar el tabac, cap problema, perquè antigament no demanaven
no
DNI,
prim.
Jo, el meu tio...
No
miraven prim. El meu tio m'enviava a comprar tabac.
Era una altra època. Sí. No sé si vos recordeu que les comunions i els batiaments,
sí,
quan arribava l'hora del cafè, repartien cigarros.
Sí. I si tenies 8 anys, tenies 8 anys. Pegava com pegava.
T'ho deixaven per jutjar. Te'n podaves una sabotja i ningú muntava cap escàndol.
Exacte.
No l'encenies, però podies jutjar. Era una altra època i tampoc no hem de mirar mal jutjar en aquella època. Era el que passava.
Vareu tossir, vos vareu homenatjar, vos varen descobrir què va passar.
Vos varen descobrir i... la notícia va arribar a la nostra. Però el que jo dic és que com que era una cosa, simplement era una trastada, sí. No tinc un record de que mo mare muntés cap escàndol ni que res. Una trastada, s'arranya i res més. El mateix que quan vaig arribar als 14 anys i vaig començar a fumar. En aquella època, un nen que fuma pues és un nen que torna gran. Punto, no li donen més voltes.
Ja. Sí, jo me'n recordo de nin que me deien en el poble i que ja festeges, i dins del que era festejar era si ja fumaves, si ja festejaves, tot això ha canviat molt. En quin moment després comences a enganxar-te en el tabac? Perquè jo va ser una anècdota de nins de 14 anys, però supos que després d'aquest cigarro hi van venir més.
Efectivament, això és el que se compta. El que passa és que tampoc no sé si tenies un gran record, perquè una cosa que ve gradualment, no és que guardis... Compraves els cap de setmanes a mitges en sols de mig perquè sorties i després dels cap de setmanes n'hi havia qualcun entre setmana o passes vacances, doncs estiu i no te'n dones compte i ja arribes a que fumes cada dia.
Com expliques en aquest llibre Cero Momentos Salvados una dosis d'humor per a deixar de fumar que realment el tabac és dolent? Quina és la teva intenció?
Bueno, la meva intenció va ser posar un pot d'ordre en aquests 35 anys de fumador i explicant la meva relació amb un llibre que li diuen la Bíblia dels no fumadors, allà on el vaig trobar, vaig pensar que em havia passat, vaig regalar el llibre, després el vaig tornar a comprar. És a dir, jo en el llibre trat, pues, òbviament, el tabac és una cosa dolenta i s'ha de deixar, però no vull aquí tampoc quinonitzar ningú. Això és un llibre tractat sobre els meus intents de deixar de fumar de manera humorística. És a dir, si algú pues, vol deixar de fumar, pues, jo el que li recomano és anar al seu metge o anar al seu psicòleg perquè l'ajudi. Això simplement és un llibre pels no fumadors, pels persones que volen deixar de fumar tenint una visió humorística d'aquesta matèria.
De fet, nosaltres en aquest programa, en aquesta ràdio pública, però sobretot en aquest programa, hem incidit molt en el tema del tabaquisme i hem tingut especialistes contra el tabaquisme. I hi ha una pregunta que jo li plantejava i volia dir, te volia demanar la teva opinió des del punt de vista que ha escrit el llibre, no com a expert, sinó, clar, un diu, un deixa de ser fumador quan du un any, no? És, o sigui, ets fumador quan dus un any sense fumar, però també n'hi ha que pensen que un ets fumador és quan tu ara fumes, acabes el cigarro, en aquell moment, i fins que t'encenguis el pròxim, ets un ets fumador. Penses igual?
Bueno, de fet, hi ha un acudit que diuen que deixar de fumar és el més fàcil del món perquè ho ha fet mils de vegades.
Exacte.
I efectivament, quan t'apagues el cigarro te converteixes en un no fumador, no te vull dir que no. És un acudit que se compta, aquest.
Quina és la cosa més absurda, no sé si ho dius en el llibre, però quina és la cosa més absurda que has fet per aconseguir un cigarret o per recuperar un tabac que t'havies deixat oblidat a qualque puesto?
No, anem, t'ho dic la veritat. Aquesta no la conto. El que sí que conto són les maneres absurdes de què he fet per deixar de fumar. I una d'elles va ser, per exemple, ser productor universitari, que teníem un pis amb companys estudiants, doncs vaig dir, i si aconsellés que l'olor de tabac me faci oi? I doi, res, vaig deixar el cendrer ple de llòsties i doi, se varen anar acumulant. Fins que un dia un company va entrar dins la petició i vaig dir, però què és això? I jo li vaig explicar la idea que volia aconseguir. I la seva sentència va ser inapel·lable. M'ha dit, deixa de fumar, tu la quietes un porcell.
Exacte, allà tenia dues coses, fumador i porcell. Està bé,
així és.
Tu vares dir moltes vegades això de ho puc deixar quan vulgui o te va costar molt?
No, me va costar molt i va ser a base de provar-ho i ho vaig provar seriosament més d'una dotzena de vegades.
Els fumadors desenvolupen una capacitat extraordinària per justificar el següent cigarro, no? Sempre una excusa per celebrar, perquè estàs trist...
De fet, en llibre com moltes, i les persones fumadores que s'ho han llegit m'han comentat, s'han identificat totalment. Me diuen qualcun que han tingut una vida paral·lela de fumador.
Ah, sí, sí. N'hi ha aquest que quan t'aixeques des de matí... Tu fumaves des de matí, des de les 6-7 des de matí?
Efectivament. Lo que a vegades fins i tot me despertava per fumar.
Ah, te despertaves i deies...
La vida d'un fumador de bon de veres. Jo m'he arribat a fumar 36 llarros cada dia i 36 llarros cada dia és un cada mitja hora.
Un cada mitja hora i, clar, si te despertes perquè dius tenc gana o ja m'apareix raro, però despertar-te per fumar, això és ansietat i, no? I tenir el cigarro com a part de la teva vida integrada absolutament, no?
Efectivament. També compt que en el final de la meva vida de fumador me vaig passar a un lloc d'en el cigarro fumat en el tabac que s'encalenteix i que ja no té combustió i això sí que era veure que me va llevar l'ansietat del primer cigarro del matí.
Vale. Te va ajudar, tot i que també és dolent per la salut? Tot aquest...
Efectivament, això també ho compta, que no... És a dir, el tabac ben igual i l'Organització Mundial de Salut diu clarament que també té substàncies perjudicials per la salut.
Per anar acabant, quant de temps fa que no fumes, si és que no fumes, si mos ho pots confirmar?
Bueno, fa 2 anys i un mes, és a dir, vaig fer la festa de no fumador, però jo considero més que la data per ser no fumador als 2 anys. Amb un any ja era bastant recaiguda. Però 2 anys ja se... la vaig trobar una frontera que volia fer com a pròpia i ara duig 2 anys i un mes sense fumar i continuaré sense fumar.
T'has rigut molt fent aquest llibre?
Recordant les anècdotes de les escudes que jo mateix me posava, sí que ha rigut. Ha rigut.
Què t'agradaria que pensés?
Vos vull dir una cosa.
Sí, digues.
Amb una atenció pels oients del programa La Gran Vida, avui els se podran descarregar gratuïtament a la plataforma d'Amazon.
Ah, mira.
Val, d'acord.
I com ho hem de fer, això? Vas a Amazon i cercam...
Fer un moment tots salvados i tot diu que te pot descarregar gratuïtament, que està gratis avui.
I ja ho sabeu, aprofitau.
Molt bé, i de res, moltes gràcies. Lo important és que has sortit, que no fumes i que estàs lliure de tabac, no?
Efectivament, així és.
Molt bé, la gent fuma molt per Alemanya també.
Sí, és un país bastant fumador i també el que dono que compta és que aquí el tabac el se poden comprar en el supermercat.
Mare meva.
Sí, aquí te'n vas, a veure si hi ha la parpellà i hi ha la màquina de tabac.
Ai, bueno, idò, no fumeu, que queda molt feo, fa olor i en bruta, i ja s'ho heu de cuidar. Moltes gràcies, Xisco, per explicar-nos d'aquesta manera diferent, no?, com s'ha de deixar de fumar i sobretot amb aquest llibre, que el podeu descarregar ja des d'avui, mos has dit, Amazon,
Correcte.
Molt bé, 0 momentos salvados. Idò,
moltes
ja
gràcies a vosaltres, una abraçada.
Una parrada, gràcies, Xisco.
La Gran Vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
I aquesta és la sintonia del rebost al plat, perquè cada diumenge mos expliquen una recepta diferent, moltes vegades receptes que podeu fer que vostre, materials i històries que tenim que trobam en el rebost. Rebost és una paraula que m'agrada, una de les paraules mallorquines que més m'agrada.
I que poques cases que fan avui en dia fan rebost.
No n'hi ha de rebosta.
No, ja no se fa, perquè com no. que se fan cada vegada més petites...
Ara són coladuries i ho fiquen tot allà.
Coladuria,
no sé.
Però coladuria. De bona sí. hi ha
sa bugaderia,
sí. no?
Sí, però és que no és rebost, hi ha sa cuina pues, i a vegades...
No fan rebost,
sí.
ja no en fan sí. rebost. Per què? Perquè aquest sí. rebost ja és una habitació de sa casa. Hi ha habitació que pareixen un rebost.
Sí.
De petites també. Que són.
I no, i n'hi ha que te les cobren com si fos un rebost. Això és una altra cosa.
Bé.
Me n'anem al restaurant de Can Bocota de Solla a parlar amb en Quico Martorell, en aquest cas des d'allà mateix. Quico, molt bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Com estàs?
Pues mira, content perquè avui vull dur unes postres. Anem, com ah,
que
bo, deixem,
que bé.
Això?
I són festes, per Solla?
Això mateix, són festes, avui li toca al nostre patró, Sant Bartomeu.
Sant Bartomeu, clar que Sant sí, Bartomeu. Compartim patró nosaltres, eh? Sí, m'agrada.
I debò, avui mos dus una cosa molt especial. Ja es nom està molt bé. Avui elaborarem un ametler. L'ametler és un postre que teniu que està basat no, que, en com, diferents...
Que, ma mare m'ha embuat.
Sí, l'ametler és el nom del postre.
Ja, ja, ja. I, però en prenem-la, no?
Sí, 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 sí. I,
però, ara m'havies embuat, ara.
No, sí, exacte. I són unes postres basades en diferents textures de l'ametler, és així?
És així, és un postre que posa en valor l'ametler i Mallorca.
Molt bé.
Molt bé.
Ho espereix.
Beníssim. Idò, anem a veure quines textures que tenim i com se pot
ingredients,
fer.
Ingredients,
perquè segurament hi haurà coses més complicades, però qualque coseta podem fer que la nostra, no?, també.
Sí, 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 d'això se tracta, que almenys jo vos diré el que hi ha, el que du, perquè almenys l'idea és molt senzill, almenys nosaltres volem fer un postre que tingui gust a Mallorca, diguéssim, acabar bé a sopar de restaurant, però que diguéssim, ostres, estem a Mallorca, com aquell qui diu, i, claro, en la mala, la veritat que se poden fer moltes coses. Evidentment, jo no vull que ningú s'idea de replicar aquest postre a una casa, però sí que vull inspirar que s'emplei més s'emmetla a les cases, mm-hmm. saps què t'he dit? Perquè és el nostre fruit preferit, el que tenim a Mallorca, i, claro, un ingredient, quan és autòcton i quan estem allà, pues, l'hem de potenciar, no l'hem de tenir de dir, ah, vinga, ja en menjarem, ja ho tindrem allà. L'hem d'elaborar, l'hem de construir claro. molt. Claro. I mira, doncs... Pues, això, mira, vos volia dir que, claro, aquest postre no només és... Què t'he de dir? Vale, ametler. És que parlant de ametler com a paisatge amb això, m'entens? Amb aquest postre. Mm-hmm. I, claro, l'empleem de diferent manera. L'empleem crua, l'empleem ja torrada. Bueno, anem en el plat, així no vos embuirem històries. I vos dic, mira, això du fins a 8 punts. Sí. Però mira... Du, diguéssim, l'ingredient principal que estigui en el centre del plat, en el nostre cas, és un sorbet de matla. Nosaltres fem un sorbet de matla crua. Vale, però vosaltres podeu comprar un gelat comercial, ben que dir, sí. perquè du molta feina, entenc, fer un gelat. Però sí que m'agradaria que qualcun dels ingredients que vos diré sí que els féssiu. Nosaltres aquest postre du amb mel, i la mel la convertim en una gelatina. Mel de taronger, i aquí posem fuetes d'aquestes de gelatina que venen, i un poc d'aigua, i aquí ja tenim una gelatina per fer una base molt divertida. Fem una galleta de matla que du flor de taronger, en el nostre cas. Aquesta galleta de matla l'espanyam, és un crumble, ¿vale? És una galleta de matla que du molta mantequilla, sucre morena, i claro, ja l'espanyam. Després fem una galleta salada de matla, és una altra recepta que la posam a damunt del gelat. Jugam amb dolç i salat amb aquest postre. Uh-huh. A damunt, sorbet que vos he dit, hi tenim un rajolí d'oli verge, perquè també aquest greix mos va superbé per acabar de redonir el plat, m'entens? Li dono un tos hidrat, com que he parlat que és un sorbet, no és un gelat de llet. Uh-huh. Però, bueno, li acompanyem amb llet de matla. Fem llet de matla crua, com s'ha de ser tota la vida, red de lactis, vale? Acompanyem amb un bricoc fresc, reducció de ron, posam un bollir a ron, en aquest cas, ron torrat, ron cremat, m'entens? Ho podem reduir mm-hmm. amb un poc de sucre fins que agafa textura, i això fa com una espècie de caramello, molt bo. I l'ingredient principal, que sí que anem, que se faci a les cases, és un financier de matla mallorquina i oli d'oliva. És una espècie de gató, perquè mos entenguem, però se fan d'immoles petits. I és més fàcil que fer com un gató, perquè no s'han de pujar els ous. Mira, per fer unes 12 pessetes petites...
Com han dit que se diu? Com se diu això?
Sí, sí, sí. Mira, que jo també xer molt directe...
No, és per anar recordant-hi, simplement.
Sí, això. Financier de matla
vale.
i oli verge de soia, en aquest cas. M'entens? És perquè ja no posen tantes nates, tantes històries rares, m'entens? Mm. És que, en el fons, encara que duguin mel, la duguin sucre, és un postre que diríem amb un toc salat, ¿vale?
Sí.
I és molt divertit. Sí, i això és com fer un brownie, així de fàcil. Posa els ingredients i els atritures, perquè mos entenguem. Mira, jo te dic una recepta que bona de fer a casa. 100 Venga. Grans de clara d'ous. 120 de clara d'ou. 100 de sucre en pols. 100 de mel de mallorquina crua. 35 de farina fluixa. 2 grams, o sigui, una mitja curadeta, com aquell qui diu, de llevat, de canari, anava a dir, però bueno,
sí.
Se marca cadascú.
Sí, sí, poden dir, no passa res.
No passa res.
70 grams d'oli verge, este, però que no ha de ser un oli d'aquests àcids, eh? No ha de ser molta marca, que vull dir. I després, 25 grams de mel de taronger, un pelleta de llimona ratllada, jo m'encanta taronja també, un poquet de taronja ratllada, saps? I un poquet de sal. La sal va molt bé per aquestes coses.
Aquesta sal ha de ser sal gruixada?
Sí. No, fina. Ha de ser fina. Sí, l'hem de mesclar bé i l'hem de mesclar ràpid amb tots aquests ingredients, sí. I ja vos dic, mem, és molt bo de fer. Ara aquí, per no estar allargant, jo sempre aconsello de dir, mem, pegueu una vegada a internet i qualsevol cosa que m'escriguin, que jo ja entraré en detalls. Però és quasi com fer un brownie i enfornar-lo uns 170 graus, uns 10 minutets, perquè això ha de ser molts petitets, saps què t'he dit? Que petita tipus lingote o qualque cosa petita.
Per això, en 10 minutets basta, tot i que la força del forn 170 no sigui alta.
Sí.
10 minutets
basta. Correcte. 170 és una temperatura ideal per coure un bizcocho tipus així, perquè no quedin cremats, etc, etc. Però mira, la idea és que, claro, sorprende de dir, anem a elaborar amb allò, que anem a emplear els nostres ingredients, m'entens? Perquè encara que presqui mentida, soli aporta fruita, un toque de amargor i persistència dins aquest postre, m'entens? I la sal desperta la malla. Per això aquests ingredients.
Sí, a vegades pot haver qualcú que digui, ai, això de l'oli es contrasta, pot ser raro. Ho és o no?
No. Gent ni mica, perquè darrerament estic molt apassionat amb això, amb fer sorbets i oli, saps? I és tot el contrari al resultat, saps? Mira, un dia tenim que compris un sorbet de poma, poma àcida, verda, i després hi posis un rajolí, però, rajolí d'oli verge, de dalt a baix, que banyi tot el gelat, però molt suau, i res, unes escames de sal. Vull que ho provis i després ja me diràs que...
El gelat de caramel salat és molt bo, i du sal.
Sí.
Mira, aquí un exemple. I els bons brownies duen sal, la veritat, el que no ho deim. Ja. Molt de pit no ho deim en el restaurant, dius això, que és de bo. La sal impulsa, anima aquests gustos.
I també aquests gelats que duen pistatxo, que se duen així com a capolats però amb bocinets, també té contrast perquè ja és salat, el pistatxo.
Correcte. Nosaltres en el restaurant fem un bombons que li afegim com a toc final, de dins el bombó, el fruit capolat, però salat. Salat. En molt de pits compram, ja el compram salat, perquè l'indústria a vegades ja mos ha fernada bé, la sal, saps? Però, diguéssim, tot fem nosaltres. Per exemple, fem el millor de tots. Xocolata amb llet, praliné de malla, praliné de avellana, que tot això ho fem nosaltres, fem un bombons així, però en el darrer moment li afegim maïs quicos, d'aquest que poden comprar a qualsevol tenda, ben capolat en somorté, vale? Molt important, capolat en somorté, i li mesclam en el bombó. No sap que mengis, perquè el salat mos puja xocolata. Després tens la textura cruixent. És algo que desperta el cap. I així, tots els nostres plats dolços de Can Boqueta, perquè duen algo fred, algo suave, que és un bizcocho, i després, sí, sempre algo cruixent. I si té un toc salat, millor. El cruixent desperta el cervell i la sal dona com a persistència d'aquest postre, m'entens?
Mm. Idò, Quico, mos ha donat una masterclass d'aquest semetler, no?, i de diferents formes i textures d'utilitzar semetler, i són postres. Sí. Avui li hem dedicat, mos han posat més dolços, i li hem dedicat extensa a semetler. Idò, Quico, moltes gràcies per estar amb nosaltres, un diumenge més aquí a La Gran Vida, i és un plaer tenir-te.
No, gràcies a vosaltres, i a més, en la nostra recepta, en el nostre menú, tornem a la terra, d'això se tracta.
Gràcies, Quico, una ferrada, bon diumenge.
Moltes gràcies.
Idò, Raül, mos queda un minutet per arribar a les 11.
Exacte.
I tornarem a les 11 i 4 minuts amb aquest Entre tu i jo, una entrevista d'una hora. Arribarem així a les 12, però ara serveis informatius amb els companys i el butlletí horari.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia. Començam amb un apunt de servei.